Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai.
La música ens porta avui cap a Itàlia. Tres ciutats, tres cançons i la possibilitat, per aquells que els agrada la música italiana, d'escoltar tanta com vulguin. Comencem per la capital del país.
Video turista que arrivi, t'imbevi de fori ed escavi, colpo che trovi fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sana leggenda romana.
Roma, a més de ser la capital del país, és la capital de la regió de Lazio, la ciutat més poblada de la Unió Europea. La ciutat eterna té una antiguitat de 3.000 anys. Els seus dominis van arribar a altres èpoques a tota la conca del Mediterrani i a gran part de l'Europa, l'Orient Pròxim i l'Àfrica del Nord, com a capital de la República i de l'Imperi Romà. I va ser la primera gran metròpoli de la humanitat i el centre d'una de les civilitzacions més antigues i més importants. Els tres mil·lennis d'història donen per acumular molt patrimoni històric, artístic i cultural. Roma, ciutat santa del catolicisme i destinació de peregrinació, i també l'única ciutat del món que té en el seu interior una entitat estatal autònoma, la ciutat del Vaticà, que es troba sota el poder del Papa. La ciutat està a les ribes del riu Tíber. S'extén sobre una superfície de 1.287 quilòmetres quadrats. Alguns relleus muntanyosos i carenes, entre elles les històriques set carenes al seu voltant, 29 municipis. Sense dubte, el patrimoni és la part més important d'una de les visites de la ciutat. Farem una visita ràpida, primer pel patrimoni religiós, i la llista és llarga. A Roma és la ciutat amb major número d'esglésies del món. La ciutat hi ha quatre basíliques papals: la de Sant Giovanni in Laterano, la de Sant Pere, la ciutat del Vaticà, la de Sant Pau Extramurs i la de Santa Maria la Major. Les quatre basíliques formaven part de l'anomenat Passeig de les Set Esglésies, que els peregrins havien de recórrer a peu en un sol dia. Les altres tres són la basílica de Sant Llorenç, la de la Santa Creu de Jerusalem, la de Sant Sebastià de les Catacumbes, i també s'ha de ressaltar la basílica de Sant Andreu de la Valle, seu central de l'ordre dels tatians. No són només temples dedicats al cristianisme els que trobem a la ciutat. Entre 1984 i 1992, al Parioli, un barri de la ciutat, es va construir la mesquita més gran d'Europa. Ocupa 34.000 metres quadrats. I al barri jueu trobem el temple jueu més gran de Roma, acabat a començaments del segle XX. També trobem a la ciutat nombroses construccions religioses, funeràries, cementiris subterranis, cristians del primer segle després de Crist, tombes de gran monumentalitat. És molt recomanable visitar el cementiri d'estiu, el cementiri Faminio, el més gran d'Itàlia, i el cementiri protestant és de la primera meitat del segle XVII. Pel que fa a l'arquitectura civil, està formada per cases de l'antiga Roma, edificis senyorials de l'edat mitjana, luxoses cases de la Roma pontifícia, palaus i edificacions modernes que trobem en els barris més recents de la ciutat. Una gran quantitat de patrimoni al que hauríem d'afegir places, estàtues, museus.
Milano vicino l'Europa, Milano che banche, che cambi,
I de Roma passem a Milà, la capital de la Lombardia, una de les regions més desenvolupades d'Itàlia. Té 1.982 quilòmetres quadrats i se la coneix com la capital econòmica i industrial del país. De fet, des del període romà, la seva ubicació en un creuament entre les artèries de comunicació principals de la zona del Po ha contribuït clarament al seu desenvolupament econòmic. La ciutat té les característiques d'una ciutat moderna, edificis de cristall i metall. Ja al 1959 es va construir el primer gratacels, l'edifici Pirelli, però això no li treu ni una mica del seu encant, perquè a Milà també trobem un dels més grans museus d'Europa, la Pinacoteca Brera, fundada al 1809. També alguns monuments romànics, sobretot esglésies i basíliques, que fan de la ciutat la capital del romànic llombard. Durant el segle XV, el ducat de Milà va ser governat per les famílies Visconti i Sforza. Elles mantenien al seu servei els artistes de l'època, importants artistes com, per exemple, Leonardo da Vinci o Bramante. Al segle XVI i XVII, Milà va passar per períodes en els que va dependre de França, d'Àustria, d'Espanya, va ser ocupada per Napoleó i al segle XIX es va convertir en un dels principals centres del nacionalisme italià. Respecte als punts de màxim interès turístic, no hi ha dubte, la catedral Il Duomo és absolutament inevitable. És d'estil gòtic, amb façana neogòtica, la seva construcció va durar 5 segles. Molt recomanable pujar i veure la ciutat des de la galeria exterior. A prop del Duomo, la galeria Víctor Manuel II, galeries comercials amb grans bòvedes de vidre en forma de creu llatina, i van ser projectades a la segona meitat del segle XIX per Giuseppe Meigoni. I també a dues passes de la catedral cal passar per la plaça Mercanti. És una ciutat molt recomanable per a aquells que siguin aficionats a la moda. Doncs a Milà no trobem importants botigues de moda.
Qué profunda emoción recordar el ayer. Cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Doncs sí, la tercera ciutat italiana triada és Venècia, la capital del Vèneto. El seu centre històric va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Està situat en el conjunt d'illes de la llacuna de Venècia, al nord del mar Adriàtic. La seva particular geografia, la seva història i el seu riquíssim patrimoni monumental i artístic fan de Venècia una de les destinacions turístiques més populars del món. La ciutat està construïda sobre un arxipiélag de 118 petites illes, s'incloïm Murano, Burano i Torcello, quasi totes unides entre elles per 455 ponts. S'arriba al centre de la ciutat pel pont de la Llibertat. Els canals de la ciutat formen un gran entramat de carrers que surten del Gran Canal. El transport públic es fa amb vaixells coneguts com vaporetos i les empreses que els gestionen són municipals. Està clar que els canals aporten una gran bellesa a la ciutat. També les gòndoles, que són aquelles embarcacions turístiques que utilitzen els visitants per descobrir la ciutat. A Venècia es va crear una pròpia escola de pintura i molts artistes de diferents punts d'Europa visitaven la ciutat atrets per la denominada escola veneciana. Rubens, per exemple, o Velázquez, sembla que es van deixar influir per algunes de les tendències que es practiquen a la ciutat. De l'arquitectura s'han de ressaltar algunes obres del Renaixement, la Piazza San Marco, les Torres Venecianes, el Palau Ducal, el Pont de Rialto, el Cafè Florian, i tants racons a la ciutat són absolutament inevitables en una visita. Per exemple, no podem obviar que la ciutat és una ciutat fotogènica i molt atractiva en aquests moments en què les fotografies estan tan i tan de moda. I per acabar, una recomanació que ens arriba des de l'Ènit.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa.
L'Ente Nacional Italià de Turisme doncs ha creat una bona manera, entenem, de reactivar el turisme. Es tracta de la inauguració de Visit Italia Web Radio. Bé, és la primera ràdio web internacional per a la promoció i el rellançament del turisme italià a través de l'entreteniment musical. La programació inclourà notícies multilingües, corresponsals en 23 països, podcast, actualitzacions sobre turisme, programes temàtics, columnes sobre literatura, notícies de viatges... Vaja, que vindria a ser com un programa de ràdio, com el nostre programa de ràdio, però només sobre Itàlia. Felicitats a l'Enit per aquesta iniciativa. Parlarem més endavant d'aquesta iniciativa i us facilitarem tota la informació sobre què és el que podeu trobar, que pot anar molt bé per programar un pròxim viatge cap a Itàlia.
La troverai le cose que non hai avuto qui. Potrai lavar.